Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. La solució, eh? Vols que canti? Ha arribat el moment d'obrir debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Mira, Albert, em salto el protocol i saludo aquests dos ja, perquè estan aquí rient. Marta Bonnou, bon dia.
És que, clar,
Malcom Otero, bon dia.
Que cantéssim.
Que cantéssiu què?
No, la sintonia.
Ah, la sabríeu cantar?
No.
Ah.
Molt bé, Carot.
Mira.
És fàcil, la lletra diria que la retinc.
Us dic una cosa, disculpa, fa uns mesos, quan vam començar, vaig plantejar la possibilitat de que féssim el concurs del millor crit de la sintonia de la solució, perquè té aquell crit amb el que s'acaba la música, aquest crit... I podríem muntar un concurs de veure qui fa millor el crit del programa La Solució. Vosaltres no sabríeu fer això, no?
A veure,
un moment, parem-ho tot. Digues la veritat, Fran.
Cridar? Ara hem de cridar?
No, en Fran ha tirat l'ampolla d'aigua per aquí sobre.
Simulant.
I està a punt d'electrocutar tot l'estudi.
No, està guanyant temps.
I està guanyant temps. Jo estava de peu aquí, fregant... perquè no morís l'estudi, bàsicament. Estudio.
No pot ser,
és culpa d'ell, eh? Vingueu a buscar-lo, ell. Deies.
Estava tan nerviós. No, això, res. Simplement això del crit de la solució.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, la peixera, la gran Susana Ortega i en David Vicente. Presentats amb Malcom Otero, la Marta Bonnou. Avui un tema que jo crec que agrada especialment a Malcom Otero, oi?
Sí, és el meu tema d'eina.
Avui us portem una solució gastronòmica. Avui parlem de la croqueta perfecta. Avui no sé si sabíeu que és el Dia Internacional de la Croqueta i nosaltres li dediquem el programa a la croqueta. Sabies, però no o no?
No sabia que era avui.
Ai, per què et pensaves que parlàvem de croquetes?
Ah, no ho sé, perquè hi havia un patrocinador potser que ens emportava una carretada per endur-nos a casa.
Tant de bo.
Sempre és el Dia Internacional de la Croqueta.
Per tu sí, no?
D'una espontània que pugui venir a apropar-se aquí a Catalunya Ràdio portant-nos un tàper de croquetes a aquesta hora, que és a la una, que és meravellosa.
Això seria fantàstic.
Molt bona hora de croquetes, eh?
No demaneu croquetes, no pidoleu croquetes als oients. La Susana va dir que sí. I l'Albert va dir, sí, jo també.
La Pontnou ho fa per la panxa, jo ho faig per l'espectacle. Escolta'm, quin binomi més maco.
A veure, botigues, establiments, cuineres, cuiners...
Marta, són perfectes. Algú que hagués ficat al voltant, teniu 51 minuts.
51 minuts, jo no ho he dit, eh? Ho han dit ells, que consti que no em faig responsable de les expressions dels nostres col·laboradors.
No els portis.
A tot això, què és el més important perquè la croqueta surti bona? La beixamel, l'arrebossat, com podem distingir una croqueta feta a casa com d'una d'aquelles congelades? Les croquetes preferides a l'estat espanyol, que sapigueu que són de pernil, amb un 65% tenen la quota de mercat. Les segones, no ho diríeu mai.
A veure.
Quina diríeu que són les segones?
Pollastre.
Tu has dit pollastre i tu has dit bacallà.
Sí.
Un dels dos ha encertat.
Segurament pollastre, que és més habitual.
Bacallà.
Bacallà,
olé. Bacallà.
Doncs jo les de bacallà, miranyer.
12%.
Les... Sempre tenen aquell gust d'all.
Les de bolets, les terceres. Les de marisc, en un 7%. Les quartes, formatge, 3%. Altres sabors, un 2%. Jo crec que aquí t'estan deixant les de pollastre.
Sí.
I les de bolets, ho has dit?
Les de bolets són les terceres, sí, 11%.
Sí. Jo recordo el primer dia que vaig tastar una croqueta de bolets i vaig dir, però què és això, quina meravella.
I les de calçots?
Ai, no. Oh! No. No ho he provat mai, jo.
A Can Ferran, al costat de casa teva, per cert.
Allà a Sant Quirze.
Exacte. Can Ferran, les boletes... Ai, les boletes, les croquetes de calçots?
Boh! Per què no fem el programa un dia des de Can Ferran? No,
i les de Xuletón, que estan molt bones.
Mira, avui la crida va una mica per allà, eh? Va una mica per allà. Volem saber sabor i lloc.
Doncs sí, el 93-201-7474 o, sobretot, el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Pregunta directa. On es mengen les millors croquetes del món?
I quines, eh? És a dir, jo, per exemple, he dit un bon exemple. Can Ferran, les croquetes de calçots. Ens heu de dir el mateix, a través de telèfon o a través de WhatsApp?
Mira, i com que hem fet una crida a les xarxes socials, doncs hi ha algunes respostes. Per exemple, l'Elisenda, en aquest cas una altra Elisenda, diu que les millors són al restaurant Mimo, al barri de les Corts de Barcelona. En aquest cas no diu el sabor, però la Reyes diu... Les millors croquetes de rostit les trobareu al xiringuito de l'hotel Passeig de Sort.
Avui farà gana la cosa, eh? Avui farà gana. També ens preguntarem d'on sorgeix la croqueta. Quin és l'origen de la croqueta? Com arriba a nosaltres també la croqueta? Qui fa les millors croquetes? Qui és la millor croquetera de Catalunya? Mm. I també obrirem una derivada, que és que les croquetes artesanals, quin ha tret el major partit fent-les... clar, no són industrials ben bé, però fer-les per altres restaurants. Parlarem amb en Nando Jubany, que ha comercialitzat les seves croquetes arreu del món.
3 milions de croquetes al dia, no?
3 milions de croquetes. Jo no sé com ho fa.
I té temps d'anar al Dakar. O sigui,
i té temps d'anar al Dakar.
Bueno, té unes màquines. Això sí que ho sé. Bueno, bé, després em dirà que té unes màquines per fer les croquetes.
Té màquina? Què vols dir, que té androides fent croquetes?
No, unes màquines grosses que han de fer aquest volum de croquetes, que són de l'empresa d'un amic meu. De veritat, us ho prometo.
De veritat?
Té les màquines aquestes, sí.
Li preguntarem també a Nando Jubany. Escolteu, va, 93-201-7474, ens heu de dir croqueta favorita i on menjar-la. Per exemple, croqueta de calçots a Can Ferran, croqueta, jo què sé, de rostit, ara ho deia una de les nostres oients a través del WhatsApp, que sí. No recordo quin local era.
A l'hotel Passeig de Sort.
Doncs mira, podeu dir la vostra.
Hi ha una altra derivada.
Que em fa gràcia, perquè cada vegada que diem un lloc, a la peixera hi ha dos caps que van dient, hòstia, sí.
Elisenda Carot, directora de la solució.
Digue'm. Cada dia a la una, i si us truquen heu de dir que escolteu la solució amb Elisenda Carot a la una, a Catalunya Ràdio.
Hi ha una altra derivada. Amb oli o amb la fryer, també?
No, aquí no entro. És a dir, del dia a dia, fes-les amb la fryer, si tu vols. Però una bona croqueta s'ha de fer amb oli. Per favor. Va, mireu, per començar, li hem demanat a la nostra lingüista de capçalera, l'Olga Clapés, que ens digui d'on ve el mot croqueta.
Croqueta.
Si parlem de croquetes, diguem croqueta moltes vegades. Croqueta, 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 croqueta. I així veurem d'on pot venir el seu nom. De l'onomatopeia croc, que imita el soroll que fa una cosa que cruix quan entra en contacte amb el paladar. En francès, croquer és cruixir, rosegar, menjar una cosa cruixent. Vaja, sigui com sigui, la croqueta és una aposta segura de la cuina d'aprofitament. I fer la croqueta és allò tan gràfic, tan visual, d'explicar com es fa una tombarella, però més aviat rodolant, d'una banda a una altra, mentre estem estirats ben a gust a la gespa, a la neu o a la platja. Ben bé, com si ens arrebosséssim, tu.
Les croquetes, l'univers croquetes. Va, truqueu-nos i digueu-nos quina és la vostra croqueta favorita. Si no teniu el nom del restaurant, és igual. De dir, jo sóc molt fan de les croquetes... Ui, vaig provar una de... A veure si ho dic bé, formatge i mel, que és una combinació que potser no coneixíeu. Espectaculars. Sabors favorits de croquetes, el 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
Mira, la Rosa diu que les millors... que s'ha penjat avui.
Avui se'ns està penjant tots els ordinadors,
Diu que les millors croquetes de calamar amb tinta, croquetes de calamar amb tinta, a Esbruc, a Sant Tomàs, a Menorca. Per tant, hauríem de agafar un avió. Però,
convida'ns, home, sí, convida'ns, dona, Rosa.
Sinó, també. Per cert, el Josep Maria diu que, que croquetes de calamar també al restaurant Tocateca de la ciutat de Barcelona.
Tocateca, no el conec.
Sí, això és el barri del... Diria que és el barri del Congrés, per sobre de la Meridiana. Per cert, el Jordi diu...
És que ara m'he recordat d'un. A Molins de Rei, croquelola. Buah! Totes les croquetes. Croquelola.
El Jordi diu que les millors croquetes de calçots a casa seva. Ara li estava demanant si les fa tu, però diu que sobretot no barregem la salsa amb la massa.
Això qui diu el Jordi?
Això ho diu el Jordi, que és seva.
Com que no barregem la salsa amb la massa?
Ell diu que no barreja la salsa amb la massa. La salsa la deu tenir a part i llavors agafa la croqueta i la fa servir com de calçot, entenc.
D'acord.
No ens ho creiem, que vingui.
Sí, que em porti.
Que t'ho porti, que porti un forn aquí, no?
Hem d'estar.
Vinga, va, deixeu-me parlar amb la Teresa. Teresa, bon dia.
Bon dia. Les croquetes de Falset, de la Can Saladera i el Llorenç de Falset, són de car, però de car de rebossades.
Sí?
Boníssimes.
O sigui, croquetes de carn rebossada. Em sembla un doble salt guapíssim, no?
Guapa, guapa i boníssim. Jo ne dono a tothom que coneixo perquè es creu-me que és penem.
Teresa, repeteix-me el nom del lloc.
Llorenç de Falset.
Llorenç de Falset. Doncs queden apuntades, Llorenç de Falset, aquestes croquetes de carn arrebossada, que em sembla... Vaja, això les criatures deuen xalar amb això. Teresa, t'agraeixo molt que hagis trucat. Una abraçada.
Adéu, adéu, guapa.
Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Per cert, avui 16 de gener, Dia Internacional de la Croqueta, ho és des de fa 11 anys. Sabeu qui ho va decidir, això?
El Nando Jovany.
No? Ho va decidir algú que es dedica al mateix que nosaltres. Periodista! Per què es fa aquest dia, Fran?
Doncs mira, la periodista Cristina Barbero era directora d'una agència de comunicació en aquell moment, Idees Ben Contades. Hem parlat amb ella i ens ha explicat com fa 11 anys, el 2015, li va venir al cap aquesta idea.
La idea surgió como una campaña de comunicación para un restaurante especializado en croquetas en Madrid. Yo trabajaba en su comunicación y pensé si había un Día Internacional de la Croqueta, porque siempre funcionan muy bien los días internacionales pues, para visibilizar los negocios. En ese momento no existía nada, ninguna referencia, y encontré en un foro que alguien decía que las croquetas son tan ricas que merecen un Día Internacional y que debía ser el 16 de enero. Yo en ese momento no sabía por qué lo decía, aunque luego supe que fue el día en el que la primera vez se cocinó una croqueta tal y como la conocemos hoy.
Mm. Ella fa un spoiler ja, ens avança que el 16 de gener va passar alguna cosa important, després ho ampliarem, que és el que va passar. Clar, també li hem demanat si en aquell moment ella, des de Madrid, doncs, s'està dirigint gairebé a tot el món, instaurant aquest Dia Internacional de la Croqueta, si s'esperava que tindria aquest èxit.
Yo sabía que había sido una muy buena campaña porque toda la prensa, o muchísima prensa, había publicado ese día, o esa información, en 2015. Pero no fui realmente consciente de que había instaurado un Día Internacional de la Croqueta hasta el año siguiente, porque ya todo el mundo empezó a publicar información sobre las croquetas, sobre recetas, reportajes, etc. Ahí sí me di cuenta de que ya se me iba un poco de las manos la idea y que la habría sido abrazada por todo el mundo.
Havia estat abraçada per tot el món, també per nosaltres, que n'estem parlant avui. Clar, molts dubtes sobre aquesta qüestió. Tu t'inventes fa 11 anys una campanya per un restaurant, no?, des d'una agència de comunicació, i després, 11 anys després, es fa molt gran, no? Quins registres, quin pas has de fer? Has de parlar amb algun organisme, amb alguna institució, perquè
això
avui...
Això ho saps tu, Malcolm, que en saps de tot una mica?
No. El cunyadisme avui m'ha fallat.
Estava pensant en les croquetes de tinta de calamar.
Estava pensant quina és la millor croqueta.
La del Cañete, no hi ha discussió.
El Cañete, eh? I de què?
L'estan dant de tot, de pernil, són espectaculars, està al costat de les Rambles, i no són barates, però és que cada croqueta d'aquelles és un pas al paradís.
Increïble, tu. Apuntem-ho. De seguida, per cert, de seguida parlem amb l'Anna Vega, que és divulgadora de història de la cuina, de l'origen, de les croquetes, d'on sorgeix la croqueta. Li farem moltes preguntes.
Doncs mira, un dubte per acabar ja aquesta conversa amb la Cristina Barbero. Insistim que fa 11 anys doncs, va decidir muntar per una campanya publicitària el Dia Internacional de la Croqueta. A quins organismes, a quines institucions es va haver de dirigir per registrar-ho?
Intenté registrar-lo, però en l'oficina de patentes i marques me dijeron que no se pueden registrar las ideas porque no puedes demostrar que no se le haya ocurrido a alguien antes. De hecho, yo esa idea ya la había encontrado en internet, que alguien referenciaba esta fecha. Lo único que yo me encargué es hacerlo real y para mí, con toda la repercusión que ha tenido, pues me parece que ya está más que registrado.
Per tant, com que està en l'imaginari col·lectiu, de fet n'estem parlant avui, no? Estem fent un programa, doncs ja queda simbòlicament registrat.
Ja podeu dir la vostra, El 677-38-77-19. On es menja la millor croqueta o quina és la vostra croqueta favorita? Pot ser la que feu vosaltres o la que faci la vostra àvia, la vostra sogra? Pot ser que la vostra sogra faci les millors croquetes del món. On i quan s'inventa la croqueta? Quan arriba a l'estat espanyol aquest clàssic de la gastronomia? La solució a aquestes preguntes la té Anna Vega. Anna Vega, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Com estàs, bon Anna?
Muy bien.
L'Anna Vega, biscaient, és divulgadora de la història de la cuina i, a més, la veu poder sentir a Catalunya Ràdio perquè va ser col·laboradora durant molt de temps del restaurant Caníbal a Berlín, de la Paula Molés. Anna, tu vas escriure un article fa uns anys al Comidista del diari El País on citaves una frase de Ramon Gómez de la Serna, el famós autor de les gregueries. Deies: les croquetes deberían tener hueso para que pudiésemos llevar la cuenta de las que comemos. Per què ens agraden tant les croquetes, Anna?
Bueno, es que es una frase súper bonita. En otro libro suyo, lo estuve mirando ayer, tenía otra que era muy simpática, que decía que él de pequeño, pues se ve que su madre le hacía muchas veces croquetas y a veces estaba incluso cansado, como de, no, ya no quiero más croquetas, ¿no? Y que luego con el tiempo se dio cuenta de que las croquetas eran como, no sé si decía, como el núcleo vital de la vida burguesa.
Wow, el núcleo vital de la vida burguesa. Ojo, ¿eh? Ojo. La croqueta, però... Anna, ara ho dèiem, eh? On hem d'anar a buscar els seus orígens segons la història? A quin any ens hem de remuntar? Ara dèiem, el 16 de gener va ser un dia important. Per què? Què va passar aquell 16 de gener?
A ver, es que las croquetas, como muchas otras recetas muy famosas o muy icónicas, ¿no?, de ciertas gastronomías, tienen muchos mitos. A veces muchas paparruchadas, cosas que se han pensado sobre ellas, inicios mágicos o legendarios. Y uno de ellos es que supuestamente hubo un chef francés muy famoso que las sirvió en un día como hoy, a finales del siglo XVII o XVIII, pero esto es, como ya os digo, pues un invento.
Sí, que no está documentado, bonita. Això, ¿eh?
Eso es.
Te pinta de apócrif total, això, ¿eh? Sí, total.
Pero a veces nos gustan las cosas apócrifas a la gente de gusto. Y tan, porque, claro. ¿No? Le dan como una pátina ahí, como de gracia o de aristocracia normalmente, pero realmente la primera receta escrita en la que aparece algo similar a las croquetas y que encima se llama también de una manera parecida fue en 1691, gracias a un recetario muy interesante, que se llama Le Cuisinier Royal et Bourgeois, que es el cocinero real y burgués.
D'accord.
De François Massialot. Y ahí aparecen hasta 15 versiones de una cosa que él llamaba croquettes, y que eran más, o sea, eran, digamos, como las abuelas o bisabuelas de nuestras croquetas de hoy en día, porque eran también, estaban envueltas en pan rallado y también estaban fritas, pero lo de dentro no era, no tenía una masa hecha de bechamel, sino era más bien una farsa, como un picadillo, una masa blandita de carne picada.
Porque aún, encara no se había inventado la bechamel.
Claro, es que la bechamel, tal y como la conocemos hoy, también con esa denominación, solamente se conoce desde 1733. Hasta entonces no aparece la bechamel en los libros de cocina. Había cosas un poquito similares, una cosa que llamaban en francés crema cocida o nata cocida, pero no era exactamente lo mismo. Entonces, las croquetas, ¿cómo nacieron? Pues como un frito que estaba hecho de una masa blandita, hecha normalmente con un picadillo o con restos, que esto es una cosa muy de croquetas, ¿no?, de aprovechar.
Aprovechar, sí, aprofitament, ara ho dèiem, ¿eh?, amb la Olga Clapés, sí.
Y luego ya a partir del siglo XVIII, cuando entra en escena la bechamel, ya las croquetas se popularizan más y sobre todo empiezan ya a hacerse específicamente, no solamente con restos que tenías el día anterior o de un asado o algo así, sino que se hacen con énfasis de poder hacer croquetas, igual que hacemos ahora croquetas de jamón o croquetas de bacalao, de principio a fin sin utilizar restos.
Anna, yo te volia preguntar, ¿quin tamany tenían las croquetas?
Pues estas de Massialot, que os digo, de 1691, él tiene hasta 15 tipos de croquetas en sus libros y las tenía, o sea, más específica, que se pueden hacer de diferentes tamaños, y las tenía desde una forma casi como de avellana, hasta del tamaño de un huevo entero. O sea que
croquetón,
¿eh? Había mucha diversidad croquetera.
Perquè és interessant, tu quan comences a fer croquetes a casa vostra, no sé si en feu, comences amb una mida croqueta y acabas amb uns croquetons que acabas abraçant la croqueta perquè t'aburres, ¿no?, de fer croquetes.
Claro. No, además las croquetas es una cosa, seguro que a todos quienes nos estén escuchando les pasa y a vosotros también, es una cosa como muy, no de gusto adquirido, porque todas están ricas, casi todas, pero tu croqueta ideal siempre es, o casi siempre es, la que has comido de pequeño, ¿no? La que has mamado en casa, ya fuera de tu madre, de tu abuela, de lo que sea. Entonces, a mí me gustan pequeñita y con una consistencia similar a la que hacía mi madre, que
absolutamente
era solamente una capa de pan rallado, porque hay quien le da hasta dos y tres capas para que quede como una envoltura muy crujiente, ¿no? Bueno, entonces, hay tantas croquetas como madres.
No, ja, que no vas a dir, Malcolm.
Emilia Pardo Bazán, que va ser de les primeres autores que va defensar les croquetes en un llibre que deia La cocina espanyola antigua, de l'any 1913, diu que han de ser petites.
Petites.
I si ho diu Emilia Pardo Bazán, jo
si
ja
per ella... Ho diu ella, eh? Sí. Ara m'ha fet gràcia perquè parlant amb l'Anna Vega m'ha vingut al cap que des que va morir la meva iaia, una de les dues, l'altra la tinc viva, per sort, jo no he tornat a menjar aquelles croquetes... Aquell sabor, el que jo tinc identificat com la bona croqueta, no ha tornat a passar per la meva vida. Es muy fuerte.
¿Verdad que no? Es que es una cosa que sigues como buscando toda la vida, el santo grial de la croqueta que tú recuerdas, y a mí me pasa desgraciadamente que yo, las que yo me sale hacer, no me salen como le salía a mi ama.
Es que claro, es imposible.
Como que me da mucha pena porque dan mucho trabajo, sinceramente, y al final luego las comes y dices, jo, pues es que tampoco están tan buenas.
Bueno, però potser a les noves generacions, igual tu a la teva filla, dius, mira, l'he legat una croqueta. Anna, Anna, tu has fet una recerca i has trobat dues antigues receptes de croquetes en català. Quines són?
Sí, sí, sí. Bueno, esto, cuando me dijisteis que me ibas a llamar hoy, pensé, digo, voy a buscar a ver si hay alguna receta simpática o curiosa en catalán de croquetas. Y lo encontré. Hay un recetario muy bonito que se llama El libro de guisados escullits, que escribió un señor, esto era un recetario familiar, igual que nosotros a veces tenemos apuntados en un cuaderno recetillas de nuestra familia o de las que nos interesan, pues esto lo hacía mucha gente, y hay un recetario así familiar que escribió un señor que era compositor, que se llamaba Melchor de Ferrer y de Manresa, que era de Peralada, en pleno siglo XIX, y él en el año 1867 cogió un cuadernito y empezó a apuntar recetas, él, siendo hombre. Wow. No era lo más normal entonces, y ahí aparecen, bueno, luego el mismo cuaderno lo siguió ampliando su hija, luego su sobrina y creo que su nieta, pero en las que escribió don Melchor aparecen dos recetas croqueteras, que son unas croquetas que él llamaba a la genovesa, que no eran con besamel, sino con una especie de picadillo hecho de sesos y de riñones y de higadillos, y luego él da la receta de la besamel. Y es tal cual la que usamos hoy en día. Es que además da algún truco de estos de abuela, de oye, no eches la leche demasiado caliente.
No, no, m'agrada molt perquè l'estic llegint, clar, és un català antic, eh? I diu això se li añadeix formatge ratllat, diu, una friolera, que això és de gent que sap cuinar, eh? Como lo que admita, no? Exacte, una friolera, un morduix picat al morter, i ous fins que quedi com una pilota, eh? I després de la recepta de la salsa beixamel, diu, prendràs un tros de mantega de vaca, la faràs fondre, i diu, s'ha de coure a poc, remenant, i diu, remenar sempre del mateix costat. Si queda massa espès, afegeixes llet. Però és veritat que dona aquestes claus, remenant sempre cap al mateix costat.
Eso es, o sea que él está claro que es muy simpático, o él sabía muy bien cómo hacer esa bechamel, o alguien se lo explicó con mucho detalle, ¿no? Porque dar ese tipo de indicaciones son las que te dicen tu madre por teléfono y a veces tú no las entiendes muy bien, pero ellas saben perfectamente
tot és
que
un
hay
passí.
Que hacerlas así.
Tot, exacte. Tot és un passí.
Pues una miqueta de sal. Una miqueta no, quan?
Un que faci xup-xup.
Exacte, que faci xup-xup. Home, nena,
ja ho veuràs.
Dos
voltes, ja ho veuràs. Ja es veu, ja es veu.
Ja es veu clarament, ja es veu clarament. Anna, ja amb això acabo i t'allibero, que sé que estàs pendent de la criatura. Quan es comencen a popularitzar les croquetes?
Pues a ver, en Francia ya hemos visto que empiezan en el siglo XVII, pero a España llegan a principios del siglo XIX, cuando estábamos en medio de la Guerra de la Independencia. La primera referencia a croquetas en la península ibérica es en una cena que precisamente dan las autoridades españolas a los soldados ingleses que vinieron, ¿no?, a luchar contra Napoleón y a un poco a liberarlos. Y luego ya a partir de entonces empiezan a asomar así tímidamente en libros de cocina. En 1830 aparece la primera receta escrita, pero que eran de arroz, como un arancini.
¡Ostras!
¿No? Como una bolita de arroz que luego la empanas y la fríes.
Sí,
mirad.
Sí, sí, tan. Wow.
Y luego ya empiezan a mediados de ese siglo XIX, comienzan las croquetas muy similares a como las conocemos hoy, con bechamel, con jamón, con pollo y tal. Y una de las cosas más divertidas que encontré acerca de su historia es que se pusieron tan de moda que hubo quien se quejó de que eran como ubicuas, ¿no? Juan Valera, que era un escritor muy famoso en aquella época, escribió en 1876 que, jolín, que ahora te encontrabas las dichosas croquetas de jamón hasta en una fonda de despeñaperros, que era terrible.
És una mica com els nachos d'avui, ¿no?, que te'ls trobes a tot arreu, els típics nachos.
Ai, por Dios, qué cansancio.
Anna Vega, a Vizcaient, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès avui al telèfon a La Solució. Has set part de La Solució explicant-nos aquesta història de les croquetes i la seva implantació. Gràcies, Anna. Una abraçada molt forta.
Un beso a todos y croquetas para todos.
Fins ara. Adéu, adéu. Tot i que és un invent francès, mireu aquestes dades. A l'estat espanyol, la croqueta té una salut extraordinària. Segons dades recents, a Espanya es consumeixen... Quan diríeu? Quants... No, mireu, 3.700 milions de croquetes l'any. Una mitjana de... Quantes croquetes l'any per persona, diríeu?
A l'any per persona...
No feu el càlcul, digueu així.
60, no sé, 70.
No sé. Clar, és que si ho calculo per mi, passo unes 200.
De 95 a 100 croquetes a l'any per persona. Això és el que, en teoria, es consumeix.
Doble la mitjana de l'estat espanyol.
Home, per suposat, eh?
Per cert, que l'Alexia ens diu, sobretot, és d'interès per Malcolm, que a Mataró, des de fa 3 anys, es fa una ruta de la croqueta, coincidint amb aquest dia, i que hi ha molts locals que ofereixen croquetes. Per tant, si vols anar a Mataró aquesta nit,
mira,
que es fa aquesta ruta de la croqueta...
Vosaltres en feu, de croquetes? Jo no em faig gaire. A veure, m'hi ha de posar molt, però sí que he de dir que... Com que és cuina d'aprofitament, normalment el que fem és el que sobra del caldo, clar, vas traient, arrencant tota la carn de les carcasses del pollastre, és una mica...
A casa de les Fernando i Ubany, també.
Bé, ella, bé a fer-te-les. De seguida parlarem amb en Nando, per cert.
Ha dit una cosa, que l'any 30 hi ha la primera referència, però hi ha un llibre català...
El llibre de Coc.
Que es diu, no, La cuinera catalana, amb Y, La cuinera catalana, un any del 1835, on ja apareixen les croquetes. La cosa rara és que està posat en castellà, o sigui, tot és en català, però la paraula croqueta, les croquetes, és... o sigui, ella ho identifica com una cosa, diguem-ne, espanyola i no francesa.
Mireu, farem una pausa per la publicitat. A la tornada, alerta el menú que us canto, eh? Nando Jubany, Carme Ruscalleda. Farem un especial literatura i croquetes i moda i croquetes. Mentrestant, podeu dir la vostra, el 93-201-7474... Quin és el sabor favorit, el gust favorit de croqueta per tu? 93-201-7474-677-38-77-19.
Estem apuntant tots els locals perquè tindrem tota...
Ara fas una lectura ràpida,
no, increïble.
Va, una pausa i tornem. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Vamos a hacer una croquetita de jamón, si huele bien, es el opio de la población. Sé que quieres, ahora estás en esa situación. Pero tranqui, que yo te lo explico con una canción.
Us he de dir que, artistes catalans, poseu-vos les piles, perquè l'Albert em diu, ostres, és que no hi ha cançons de croquetes en català, tots són reggaetons i coses així. Oi que ho confirmes, Albert? És veritat, oi? Per cert, 93-201-7474, deixeu-me parlar amb l'Ernest un momentet. Ernest, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Ernest?
Molt bé, i vosaltres?
Ui, et sento molt lluny, que has posat les mans lliures.
No.
Fa croquetes.
Compra't un telèfon nou,
Sí.
Se sent molt malament, Ernest.
Aquest m'apagoplàcia.
Escolta'm, Ernest, croqueta favorita, i si és d'un local, digue'ns quin, per favor.
Sí, és els Quatre Gats,
sí?
A Barcelona.
Sí, colló.
Aquest del Picasso, bueno, aquest històric del Tom Sap, i són les croquetes de pernil.
Les són croquetes de pernil.
Gran, són molt gran i són bastant dulces, però són...
Mira, és que et sentim una mica regular, Ernest, com si ens estiguessis parlant des d'una pinya debajo del mar, Bob Esponja,
Home, és que hi som.
Hi ets, Gràcies per trucar-nos, apuntem, les croquetes de pernil del Quatre Gats de Barcelona. Una abraçada.
Gràcies.
Fins ara, Ernest. Ara parlem, deixeu-me parlar de literatura, perquè en Malcolm s'ha preparat una peça, ha dit, avui que parlem de croquetes, has trobat molts vincles entre croquetes i literatura.
Bueno, he fet servir la meva memòria, aquesta ja potser és defectuós, però he recordat moltes coses. Això, a part d'això que havia dit d'Emilia Pardo Bazán, hi ha Fortunata i Jacinta, Pérez Galdós...
I apareixen les croquetes?
Sí, perquè recordava una frase, l'he buscada, m'ha costat una mica, perquè en paper, no en digital, i diu, hizo unas croquetas de ave que eran un primor.
Wow.
I això ho recordo, perquè era adolescent i no sabia que era un primor, i vaig haver de buscar-ho. Recordo per primor i no per croqueta, Òbviament, aquí a casa, Vázquez Montalbán va parlar molt de croquetes, deia la caricia de terciopelo de las croquetas, i que li agradava la armadura crujiente, i Carballo, que era un gran degustador de croquetes, odiava les croquetes industrials, que és això que et passen als bars, no? Ja que, vull dir que era una mena, un símbol, perquè la croqueta és un símbol d'estabilitat en la literatura, perquè fas, a casa fan les croquetes, vull dir que tot funciona bé. Si no tens temps, no pots fer croquetes. Si la casa no funciona, no pots fer croquetes, no?
Absolutament. Per cert, ara que deies croquetes industrials, abans de seguir amb l'apunt de literatura, vaig estar buscant un tutorial per com diferenciar les croquetes que et serveixen al restaurant, si són industrials o són fetes allà. I vaig trobar dos tips importants, dos trucs. Si tu trenques la croqueta per la meitat i la com remenes una mica i veus que l'arrebossat se separa del que és el farcit de dintre,
malament.
I fixeu-vos per fora, quan estan fregides, si notes una marca, per exemple, una marca com de fregidora, diguem-ne, però sempre la mateixa. Aleshores vol dir que han anat en una cadena i s'han anat... Has vist, eh? Les coses, eh? A veure, si us agraden, foteu-vos-les, sigui industrial o no sigui industrial, eh?
Sí, no, després hi ha pla, òbviament, jo sé pla amb el que hem menjat. Parla, i aquí jo tinc un dubte gastronòmic.
A veure.
Ell diu, les croquetes o raholes de sang? Les raholes és com una mena de croqueta que fan a les Illes, i, però no sé si també és un sinònim de croquetes aquí o no, però ell diu croquetes o raholes de sang. I això tenia un dubte. I després hi ha un poema de Martí Pol que es diu Croquetes. Que es diu Croquetes, que
no ho sabia, això.
Com tots els poemes de Martí Pol, sembla infantils. I diu, s'esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes. Ben roses i cruixidores, no te'n venges, en devores. En qualsevol ocasió, si n'hi ha croquetes, millor.
I ara us he de dir una cosa. És molt fort el que passa, la solució té unes connexions inverossímils. Posa'm una cinta d'atenció, Albert, perquè... Ara amb l'Anna Vega hem parlat amb el senyor Melchor, que deia ella Ferrer, Melchor Ferrer, un home de Peralada, a l'Empordà, que va fer aquesta recepta en català. Fran Domènech, qui ens ha contactat?
Mira, ens ha contactat la Constança Pasqual, que així en principi diria, no té que...
Qui és la Constança Pasqual?
És la neta de la besneta de Melchor Ferrer.
Oh! Què m'estàs dient?
I diu que, efectivament, sabia cuinar molt bé, que les croquetes de pollastre de la seva besneta, la meva àvia Núria, diu la Constança, eren les millors del món. Encara les faig com ella. Diu que hi ha dos reculls del llibre del Melchor, un editat i l'altre...
No.
El tenim ben guardat, la família.
Oh! Home, truquem-la, a veure si podem parlar amb ella. O deu estar treballant, no?
Ara intentarem localitzar-la.
Oh, sí. Per favor.
El nom de la meva filla, que poques n'hi ha, de Constança.
És veritat, Constança. Doncs ara intentarem localitzar la Constança, oient de la solució. Gràcies per haver-nos contactat, Constança. A veure, Malcolm, havies de dir alguna cosa més, eh?
Sí, no, hi ha poca cosa més. Una cosa que em fa molta gràcia, que és que Javier Tomeo, que és aquest escriptor aragonès que vivia aquí a Barcelona, Juan Benet, per insultar-lo, va dir que les seves novel·les eren com croquetes. I ell va dir, els meus textos són com croquetes de la meva tia. Que era una cosa com dir, no, són tan bones com les croquetes de la meva tia. O sigui, vull dir que la croqueta com a metàfora permanent. No?
Ara tu parlaves, deies, croquetes o raholes de sang, eh? Sí. Aquesta era la frase exacta.
Sí, però he vist que rahola, vaig buscar en el seu moment, ara no l'he buscat, però que raholes és una mena de croqueta que fan a les Illes i també possiblement a l'Empordà, però no sé si és exactament el mateix o és una cosa que s'assembla, potser ara si entra la Ruscalleda...
Tu tens preguntes, jo tinc respostes. Carme Ruscalleda, molt bon dia.
Bon dia,
Carme?
Què tal esteu? Bé, molt bé.
Avui parlem de croquetes. Nosaltres també volem saber, a part de resoldre aquest dubte que teníem mal, com quina és la millor manera de preparar-les, com s'aconsegueix la croqueta perfecta. Hi ha algun truc per saber si un restaurant s'està colant croquetes que no són bones? La solució amb la Ruscalleda. Carme, començaré pel principi. Quina és la teva croqueta preferida?
Bé, m'agraden totes. Jo penso que la d'ibèric, m'apunto la d'ibèric. Però potser si em fas triar entre bacallà o ibèric, trio bacallà.
Ah, series de la... Perquè ibèric, sí. Recordem que és la primera opció triada, la segona ja és bacallà. La Carme Ruscalleda tria bacallà com a primera opció, eh?
Sí, m'agrada molt, molt.
Carme, ara ens deia el mal, com fèiem un repàs de la literatura i la seva vinculació amb les croquetes, i ens deia que, clar, les croquetes necessites temps per preparar-les. Quanta estona podem trigar a fer una bona croqueta?
Home, mira, si les fas de formatge, no massa, perquè el producte principal, que és el que donarà personalitat a la croqueta, ja et ve fet. I a més pots jugar a un formatge o una mescla de dos o tres. Per tant, si les fessis de formatge, jo diria, sí que hi has de fer un sofregit, és molt important que hi fessis un sofregit no fosc, però sí cuit, en aquell punt que comença a quedar daurat, que podria de ser de ceba i porro, tinguis els formatges ratllats, i llavors sí que penso que hem de tenir molta cura quan... Fixa't, si tu busques en un llibre de cuina, generalment diuen una beixamel espessa. Una beixamel espessa pot ser per aixecar paret o pot ser que aquella croqueta se't desfaci. Ningú dona mides, s'han de donar mides. Jo
ara,
2000,
s'han de donar mides.
2000, sí, tant, s'han de donar mesures perquè aquella massa envolvent, que és el que capturarà, si les fas o de bacallà o de pernil o de pollastre o de carndolla, capturarà i les convertiran en una cosa melosa i una carícia, com deia el Montalbán, ha de tenir unes mides. Per tant, jo us donaré una mida, que és, generalment, és mig litre de llet, 100 grams de farina i 50 de maicena.
Espera, que m'apuntaria... Espera, que apuntem.
Perquè
mig litre de
a mi
llet...
passa això, que se m'espatxurren, Carme, quan els poso a fregir i llavors
se'm desfan. D'acord.
I me'ls he de menjar amb cullera.
Correcte. A mi m'atura gent agraint-me que ja l'any 2000, quan vaig publicar a cuinar per ser feliç que posava la croqueta a mides, en mesures, i em deia, ara ho he entès. Mm. Per tant, no pots dir espès, no, has de donar la mida per aconseguir aquell espessor, que no sigui aquelles quan t'avisen, atenció que és líquida, posi-la tota a la boca perquè explota. No, no, una croqueta l'has de poder menjar ben mudada, sense tenir por que regalimi, però que no sigui un totxo.
Per tant, fet, Carme, ja ho va publicar ella l'any 2000, sí. Ja ens ho deia, cuinar sí. Per ser feliç, mig litre de llet, 100 grams
de farina i 50 de maicena.
50 de maicena,
50 de maicena. Sí, exacte. La meitat,
d'acord.
Amb aquesta mida tu pots fer-les el que vulguis. Aquesta de formatge seria la que dedicaries menys temps, perquè el producte principal ja et ve fet, com deia, no? Per tant, és molt important donar-hi un sofregit que hi donarà una textura melosa i greixosa. I, a més, hi aportarà sabor. Mm. En aquest cas, jo et deia que seria de ceba i porro, picat ben finet, i quan és en aquell punt daurat, ja en aquesta ho decantes del foc i en un bol, hi tens els formatges, que en aquest cas, per aquesta quantitat de mig litre, jo et diria que vol ben bé un quart de quilo de formatge.
Un quart de quilo de formatge, nena.
Sí, 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 clar. Esclar, és que el més fotut d'una croqueta...
És fer-les.
És quan dius, de què és? No, dius, de què és? Tu no has de preguntar de què és una croqueta. Clar. La croqueta s'ha d'expressar. Si és de pernil, has de dir, ostres, pernil, ostres, bacallà, ostres, pollastre, per exemple. Sí, sí, un quart de quilo.
Carme, ara parlaves un quart de quilo de formatge, en el cas del pollastre, sí. També, o n'hi ha d'haver més quantitat,
sí.
Aquí?
No, aquí el pollastre, i el pollastre et volia dir que, si el pollastre, per exemple, dius, és del bullit de l'olla, pensa que t'ho ha donat tot, aquest pollastre. T'ha fet un brou meravellós. Per tant, tens allà una textura bastant suceta. En aquest cas, ni ho has de posar més perquè tingui sabor. En canvi, si és d'un pollastre rostit, és un pollastre que sí que s'ha expressat en un suc, però capturar tota aquella bresa de vegetals. És molt diferent un pollastre bullit o un pollastre rostit.
Clar, si és bullit hi has de fotre més quantitat perquè hi hagi més xitxa, eh?
Exactament, exactament.
D'acord.
Exactament. Sí que si ho fas de carn, és molt important donar-hi el puntet de pebre blanc i una mica de nou moscada. Mm-hmm. Li va de meravella, sense passar-nos, perquè si et passes de frenada de la nou moscada, ja sembla que porti colònia en la croqueta.
I escolta'm, Carme, a l'hora de fer la forma, ho hem de fer. Hi ha gent que ho fa amb mànega, hi ha gent que fa amb uns artilugis per fer croquetes. Tu ets partidari sí. De fer-les a mà? Amb mànega, com ho fem?
Bé, depèn de la quantitat. Ara, quan parlàveu del jovany, evidentment, això s'ha mecanitzat i ha millorat tècnicament i qualitativament. Hi ha unes màquines... Nosaltres a la botiga, pensa que abans d'obrir el Sant Pau, de croquetes en fèiem a la setmana ben bé, potser un miler, de diferents sabors. I les fèiem, la forma la posàvem a l'embotidora de botifarres, i llavors, i l'embotidora, que és hidràulica, que és elèctrica, treia unes peces que tu, amb una plantilla, les treien totes iguals. A casa és molt difícil. Jo recomano que ho posis en una safata plana, d'una alçada, per exemple, de 3 centímetres. Llavors, aquesta massa, quan s'ha dormit, quan és ferma, és molt fàcil tallar amb un ganivet uns rectangles, que, evidentment, que ja et serà ja bé la forma una mica donada. Sí que et recomano que les arrebossis a l'anglesa.
Epa, com és això?
Primer per farina, després per l'ou batut i després per pa ratllat.
Marta, apunta això. Farina.
Ja
no, perquè tu normalment fas... O a casa, jo sí. Fins ara sabia, fèiem ou i després el pa ratllat. No,
exactament,
farina.
Exactament.
Ou
una mica, exactament. Primer ratllat. Per farina, després per ou i després per pa ratllat. Així assegures que no hi hagi poros en aquella croqueta. Li fas més ben bé aquella cuirassa que també deia el Montalbán, no? I hi hagi aquest contrast cremós i cruixent de que li ha donat aquest nom de croquet.
No m'estranya que hi hagi llocs que valguin 10 euros cada croqueta, perquè jo no m'hi poso. Jo no
m'hi poso. És molt important una altra cosa, un defecte que és molt general a les croquetes. Quan tu poses aquesta massa que has fet, la barreja de la llet, de la farina, de la maicena, que hi has posat el producte principal, que tens aquest sofregit que t'hi donarà aquest perfum que ho abrigarà tot. Llavors ho poses a la cassola i això ho has de coure. I ho has de coure i pensa que cada vegada vas passint, i que costa més.
Clar.
Quan fa aquell blup, 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 blup de què cou,
sí.
Home, treballa-ho, per exemple, jo et diria, treballa-ho ben bé 2 o 3 minuts més, que aquell blup, blup, blup es va desenganxant de les parets, queda brillant, i llavors és feta. Perquè hi ha qui, quan li costa de remenar, diu, això ja està.
Amiga.
I la farina és crua. I llavors crueja. Al fregir-la, tu no la cous, aquella farina. La farina la cous quan fas la massa, quan fas l'interior.
Mira, espera, deixa'm fer vaig a fer una barreja, Carme, que et tinc connectada a tu i ha trucat en Xavi. Té una consulta molt concreta que vol saber... No el podem passar, en Xavi? Oh, quina llàstima. Vol saber quanta mantega s'ha de posar a la beixamel.
Jo no n'hi poso mai de mantega.
Com?
Jo no n'hi poso mai. Bueno, a veure, ara us parlaré... És que la beixamel és una cosa i la croqueta, quan diem que el lligador és una beixamel, sí, però això es diu perquè... realment conté els ingredients d'una beixamel. Una beixamel, direu, per què una beixamel mai faci grumolls? Perquè mai necessitis un colador xinès, sí que has de tenir en compte la mantega. Mireu, per un litre de llet, perquè després no hagis de treballar massa, tu has de posar la llet a escalfar, quasi bé que arrenqui el bull. Després hauràs de remenar menys, per tant, la llet a escalfar. Llavors has de fer el que es diu un roux. Un roux és el que trava, és el que li dona l'espessor a la beixamel.
I ho fas amb la mantega.
Sí, exacte. Llavors, jo t'he de dir que aquí el que hauries de fer és agafar, si faràs una beixamel espesseta, no, ni molt clara ni molt espessa, jo et diria 50 grams de farina.
Apunta.
Necessites per trebar aquest litre, 50 grams de farina, però llavors, perquè no et faci grumoll, la tècnica és posar-hi més mantega. Mm-hmm. Per tant, si fas servir 50 de farina, has de posar 70 de mantega.
Per tant, Xavi, la resposta és aquesta, 50 de farina, 70 de mantega, i comences.
I llavors, tens la llet que s'escalfa, agafes un pot net, i poses la mantega, la desfas, atenció, no la cremis, si hi poses molta canya, cremaràs la mantega. La mantega s'ha de desfer lentament, que es queda, que es converteix en oli. Quan la tens ja ben desfeta, i tires la farina. Molt important, una vegada més com la croqueta, que hi ha beixamels que té aquest de crues. Aquella farina l'has de coure. Tu l'has de coure a un foc, doncs, més aviat baix, i has d'esperar que faci aquell blup, 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 blup.
Perquè si no és el que deia la Carme, que queda la farina crua. D'acord.
Crueja i és de mal pair. La farina sempre l'hem de menjar molt cuita.
Ai, cuita.
És el que passa a vegades amb el pa, no? Per tant, com fa aquell blup, 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 et dediqui un parell de minutets més i la decantes del foc. La decantes del foc i és el moment de posar-hi la sal. Per un litre seran 10 grams de sal.
Hosti, tu, això sí que ho feia
jo, veus? I això faig...
Haurem de fer un tutorial, amb la Carme, perquè se'ns acaba el temps.
Carme, que anem a casa, jo vaig a casa de la Carme i ja està. Jo ja estic...
Aquell és el moment de la sal, d'acord.
Llavors sí que hi has de posar...
Carme, et demanaré per acabar-ho, perquè tinc en Jovany escalfant a la banda, si no, no em donarà temps.
Correcte, doncs molt fàcil. Aquest roux que hem fet, que l'hem ben cuit, el separem del foc i posem la sal, una punteta de nou moscada, una punteta de pebre blanc, tirem aquella llet que teníem ja bullent i la tornem al foc. I ho treballem junt fins que tot torna a fer blub, blub, blub. I, perquè no sigui greixosa, una vegada ja la tens ben cuita, posi una copeta de xerès sec.
Epa,
aquest
xerès sec
equilibrarà el greix que és la salsa.
Doncs mira, els trucs de la Carme Ruscalleda, avui amb ella hem parlat de croquetes. Carme, t'agraeixo molt la teva participació i que sempre confies en la solució. Una abraçada.
Adéu-siau,
guapa. Fins ara. Adéu, adéu. Fran, què diuen els oients?
Doncs mira, d'entrada l'Elisabet diu que ha posat la ràdio i s'han recordat que tenia unes croquetes d'albergínia amb parmesà al congelador i se les acaba de treure i se les farà per dinar.
Jo estava pensant, he d'anar a dinar croquetes.
Li ha passat a l'Elisabet.
Anem-hi.
Mira, podem anar, per exemple, a Cal Carter, a Mura, que és...
aquí he anat,
unes
jo,
fantàstiques
mira.
Croquetes de rostit, diu l'Anna. Són bones?
No me'n recordo si vaig menjar.
No me'n recordo, diu.
Només aquí he anat.
Les croquetes del tupí i trompetes de la mort, diu l'Eva, de la Polleria
Fortes,
Fontana,
eh?
Al barri de Gràcia,
Fontana,
a la ciutat
no?
de Barcelona. Li van la croqueta de conill de l'antic molí,
no l'he provat
mai. Ulldecona.
Wow.
I el Toni diu... totes les croquetes que fan a Carns Corella, a Sant Cugat.
Carns Corella, sí. Això ho apuntem. Per cert, deixeu-me dir que ara seguirem llegint els vostres whatsapps abans, però, Montse, bon dia. Montse.
Montse, Montse.
Montse, Montserrat. Montse?
Montse!
És que sabem que hi ets, Montse, perquè estem veient el número allà, eh? Companys, arreglem-ho a veure què està passant tècnicament. Anem a la pausa de la publicitat i a la tornada. Parlem amb la Montse i amb en Nando Jovany.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Tinc la massa d'unes croquetes, quina bona olor que fan. Ara em faig unes boletes, les reboso amb la farina. Tinc la massa d'unes croquetes.
Parlem de croquetes. Avui, Dia Internacional de la Croqueta. Volem parlar de les croquetes dels restaurants, però fa uns anys el xef Nando Jovany va crear una gamma de croquetes tradicionals, a més de les que servia als restaurants. Hem parlat amb ell des del Dakar i li hem demanat per què va decidir vendre croquetes fora del restaurant. Per què aquesta decisió, Nando?
Bueno, vaig decidir vendre les croquetes de fora del restaurant per necessitat, perquè hi havia el Covid, vam tancar els restaurants i tenia molta gent que no sabia què fer i va ser una necessitat.
Per tant, durant la pandèmia, necessitat, doncs, amb els restaurants tancats, va dir, escolta'm, això ho hem de tirar endavant. Segons el Nando Jubany, i això preneu nota, com ha de ser la croqueta perfecta? Us ho diu un xef amb una estrella Michelin.
La croqueta perfecta jo crec que ha de ser una croqueta equilibrada entre ser cremosa i melosa cremosa, però que tingui sabor i consistència alhora, no? I que sigui cruixent, és a dir, a mi m'agrada ben croquetes fregides, però a mi el que m'agrada és fregir-la, que cadascú es fregeixi la croqueta i quedi cruixent de fora. Si perds aquest cruixent, perds una part important de la croqueta.
Això és veritat, s'han de saber fer, eh?
Per tant, molt important també la part final, que a vegades ens centrem molt al principi, però al final també és molt important. I per acabar li hem dit, escolta, Nando, quina és la teva croqueta preferida de totes les que hi ha a l'univers?
I la meva croqueta preferida ara seria la de calçots, aquests temps.
Veus que
la de calçots que fem amb romesco és increïble. Amb salsa de calçots. Moltes gràcies. Visca la croqueta.
A tu, i visca en Nando Jubany, i estic molt d'acord amb en Nando. Sí. La croqueta de calçots. A veure, ja tenim la Montse i la Maria per aquí. Maria, bon dia.
Hola, bon dia, guapa. Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Parlem de croquetes,
va. Jo recomano que la gent vagi a provar les croquetes de Sant Pau, de Sant Pol de Mar, del fill de la Carmen Ruscalleda.
Epa, el fill, el Raül Balam, que per cert, saps que el tindràs dijous que ve, tindrem el Raül Balam aquí, que farem el puntet de sal, que ho vaig dir.
No, jo ja em sento, vull dir, perquè m'agrada molt la seva cuina, m'encanta, i les croquetes que fan de pernil són excel·lents.
Pernil, apunto, pernil al Sant Pau.
Les hem provat, Carot, no dissimulis.
Sí, les hem provat, nena. Està, boníssimes.
Sí, sí, per això et dic que ells les fan, bueno, suposo ell o que el seu equip, no? Les fan i, mira, ahir vam estar i, escolta, no ens encansem de menjar-la.
Així m'agrada. Maria, gràcies per trucar, petons, bonica.
Molt bé, adéu, adéu.
Ai, senyor, sembla que tenim problemes per connectar amb la Montse. Montse, em sap greu, a veure si et connectem abans que acabem, perquè ens queden escassos 4 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Abans, però, Marta Pontnou.
Sí.
Ja ho sabeu que ella es dedica al món de la moda, a l'estilisme, també parla de pressió estètica, tot el que té a veure amb la imatge. I tu has volgut relacionar, alerta, les croquetes amb la moda. Com ho fas, això?
Doncs mira, la croqueta que tens a la nevera és com la peça aquesta que tens a l'armari, que diu molt de tu.
Epa, la croqueta que tens a la nevera.
Quin tipus de persona ets i quin gust tens amb la roba. Per exemple, croqueta d'alta costura. Tu tens roba d'armari a l'armari d'alta costura, ets la croqueta de l'àvia. Perquè no és una peça per portar cada dia, és una cosa per admirar.
Ai.
O sigui, és art.
Estic molt amb tu. A veure, a poc, que això ho vagi païnt,
artesania
això.
Artesania pura, sí? Perfecció, ni un osset, res, art pur.
Que seria dues... tenir un Louis Vuitton o un Yves Saint Laurent.
Perquè és una cosa que, per exemple, exclusiva, que porta tradició i temps de fer-la, una i cosa tant. Que no, i ningú gosa dir, escolta, això és millorable, no? Com un Dior que diries, potser porta massa tul? No.
Mai és prou tul pel Dior.
Mai. La croqueta fast fashion. Si tu vas al Zara o a l'H&M, a la nevera no tens croquetes, tens bosses congelades de croquetes del Mercadona.
Absolutament.
Com és? Barata, resolutiva, però buida per dins. Consum compulsiu, comprar per comprar... Després, si tu ets de comprar marques locals, allò, sostenibles, ets una croqueta reinterpretada.
Epa,
d'aquesta que fan als restaurants, o sigui, bona, sí, però que no saps què coi estàs menjant,
és i que mai la trobes igual.
Repetir-la a casa, ni per temps ni per cost, com una peça d'aquesta sostenible, una peça d'aquestes feta per a un artista local, no la pots anar a comprar a fast fashion, com a les marques democràtiques, ni tampoc a l'alta costura. Per tant, és una croqueta, seria una croqueta de ceps amb tòfona o de kimchi.
De kimchi, mare de Déu.
I també, quan la portes a enyores una mica, com la peça de roba, la clàssica. Dius com a casa allò, ai, com les de la iaia.
De la iaia.
Estan bones, però.
Però.
Estan bones, però. Però. Va, a veure si tinc temps de parlar amb la Montse. A veure, intentem-ho. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Ah, mira, Montse, que sí que m'ha donat temps de passar-te.
Sí,
tu, escolta.
Jo et vull recomanar, perquè m'han dit rapidesa, a Calanguer, la Pla de Santa Maria, per emportar, i la Palmarenca, Molins de Rei.
Epa, un moment. La Palmarenca, no la conec.
Sí, està al mercat municipal.
La Palmarenca o les Palmarines?
Crec que es diu la palmerenca, però...
Ostres, ara m'has fet dubtar. En tot cas, coses de palmeres a Molins funcionen. Palmerenca o palmerines, ara no ho sé. I quina croqueta en concret?
A mi m'agraden les de rostit i les de pollastre. M'agraden totes, però especialment aquestes.
Montse, t'agraeixo molt la paciència de trucar i tornar a trucar, que sembla que teníem problemes de comunicació. Una abraçada i bon cap de setmana, bonica.
Bon cap de setmana, gràcies.
Adéu.
La palmerenca, la palmerenca.
La palmerenca, ho ha dit bé, jo corregint el noi. La palmerenca. Doncs les palmerines són uns altres.
No surts de casa.
No, però vaig molt a les palmerines, hauré d'anar a les palmerenques, també. A veure, Fran, va, acabem. Tenim dos minuts, no sé si ens han donat més opcions.
No, és que acabo de veure el congelador del Gerard, que ens ha enviat una fotografia del seu congelador. 120 croquetes de rostit i de carn d'olla a repartir entre les meves nebodes.
Oh, i les no podem fer una neboda més?
Només les va fer per Nadal.
Només 120.
I les té allà ben posadetes, com si fos un Tetris. Les millors croquetes de pollastre, deia, diu l'Albert, les feia la meva àvia. I el Marc diu que les més emblemàtiques són les del restaurant L'Atlàntida de Vilassar de Mar.
L'Atlàntida fa en croquetes?
Sí, això diu.
Que hi ha tapes.
Emblemàtiques, diu.
Ah, emblemàtiques, eh? Ui, ja hi tornaré, fa temps. Sí. Que no hi vaig. En fi, hem de posar punt i final al Dia Internacional de la Croqueta. Vaja. Gràcies a tots els que heu participat a través del WhatsApp, el telèfon i tots els xefs reputadíssims que hem tingut avui parlant amb nosaltres. Malcom Otero, Marta Pontnou, bon cap de setmana.
Marxem sense ni una croqueta sobre la taula.
I molta gana.
Jo ara estic pensant que trucaré al meu senyor i diré, mira, avui dinem fora de casa que tinc un mono de croquetes. A veure si està oberta la croqueteria de Molins de Rei. Si no, me'n vaig a les...
A la palmerenca.
La palmerenca.
Al mercat, recordo.
De fet, ho hem buscat, al mercat, la palmerenca. Fran Domènech, què tal? Com pinta el cap de setmana? Bé?
Bé, molt bé.
A menjar croquetes.
Mira, estic contactant amb la palmerenca.
Que, per cert, ahir vaig dir que el Fran feia 50 anys avui. No, divendres que ve fa 50 anys el Fran, eh?
Vaig veure missatges de... que si havia mogut la data. Dic, no.
Escolta, farem alguna cosa especial o no?
Croquetes. A més, és el programa número 100.
No.
I els 50 anys de Marta Domènech. Com us quedeu?
Fem alguna cosa especial. Sí.
Mentrestant ho pensem. Nosaltres us deixem ara amb l'Òscar Fernández i el Catalunya a migdia. Tornem dilluns, ara que estem en època de rebaixes, parlarem de compres compulsives. Ho farem amb la psicòloga Laura Valenzuela i l'Albert Vinyals, expert en neuromàrqueting. Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una busquem la solució. Ah!